Bona tarda. Ara són les 2 del migdia. Anunci històric del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, aquest matí.
El próximo martes, 28 de mayo, España aprobará en su Consejo de Ministros el reconocimiento al Estado de Palestina.
Ja ho han escoltat, Espanya reconeixerà Palestina dimarts que ve en una resolució que aprovarà el Consell de Ministres. Pedro Sánchez ho ha explicat davant del Congrés dels Diputats, insistint en que aquesta és l'única solució justa per acabar amb el conflicte, que és el reconeixement dels dos estats, per tant també el d'Israel. El reconeixement d'Espanya es fa en coordinació amb altres països europeus, com Irlanda o Noruega, que han mostrat sintonia amb Sánchez pel que l'ofensiva d'Israel a la franja de Gaza. Sánchez ha defensat davant dels diputats espanyols que el seu govern fa aquest moviment per pau, justícia i coherència. Diu que és una acció justa en favor de l'existència de dos estats que puguin negociar en igualtat de condicions i amb la mateixa legitimitat la fi del conflicte que dura des del mes d'octubre i també, de fet, des de fa anys. Júlia Julbe, bona tarda.
Bona tarda.
Un moviment que no ha sentat gens bé a Israel.
Sí, el govern de Benjamin Netanyahu crida consultes a la seva ambaixadora a Espanya i convoca també els caps de les seves representacions diplomàtiques a Irlanda i també Noruega, que reconeixerà l'estat de Palestina el dia 28. De la seva banda, l'Autoritat Nacional Palestina celebra la decisió coordinada dels tres països i afirma que contribueix a la solució dels dos estats.
Amb aquest reconeixement, Espanya, doncs, que s'uneix al llistat dels 139 països que ja abans havien reconegut l'estat de Palestina. Veurem quines conseqüències n'acaba tenint tot plegat amb les relacions diplomàtiques, sobretot amb Israel. Tot plegat el mateix dia que sis dels investigats per terrorisme en la causa del tsunami democràtic estaven citats a declarar davant del jutge de l'Audiència Nacional. Només un d'ells, Marta Molina, d'Esquerra, s'ha prestat a declarar amb el risc de ser detinguda. Finalment, però, el jutge l'ha deixat en llibertat i sense mesures cautelars.
El sobiranisme s'ha concentrat davant de la Ciutat de la Justícia per donar-li suport.
Volen condemnar el conjunt del moviment independentista, considerant-lo terrorista, i saben perfectament que això és una absoluta barbaritat.
És una demostració més de que no estem davant d'un exercici de justícia.
A les portes de l'aprovació de la llei d'amnistia és una provocació més de la cúpula judicial espanyola.
Falta una setmana perquè s'aprovi l'amnistia al Congrés dels Diputats i els partits independentistes i també els comuns esperen que els investigats per tsunami no hagin de trepitjar la presó.
I atenció, perquè les maniobres per a la investidura del futur president de la Generalitat han deixat avui unes declaracions, si més no sorprenents. Els comuns diuen ara que el Hard Rock al Camp de Tarragona ja no és una línia vermella. Ho ha dit Jaume Asens, candidat d'aquesta formació a les europees, en una entrevista avui a Ser Catalunya.
Si hi ha Hard Rock, si hi ha ampliació de l'aeroport, Salvador Illa no tindrà els vots dels comuns. Aquesta línia vermella, entenc que cau?
Jo crec que no es pot anar a les negociacions amb línies vermelles.
Recordem que les eleccions a Catalunya es van convocar precisament perquè els mateixos comuns van rebutjar els pressupostos del govern d'Aragonès, justificant que Esquerra no s'havia compromès a aturar el projecte del Hard Rock, tot i que el projecte de pressupostos ni mencionava aquest projecte.
Asens ha apuntat que parlar de línies vermelles no ajuda en les negociacions per formar govern i ha advertit al PSC que caldrà flexibilitzar moltes qüestions que ara defensen si volen que Salvador Illa sigui investit president.
I passarem també per les aules dels instituts, on a partir de l'any que ve ja no serà obligatori llegir, per exemple, la plaça del Diamant de Mercè Rodoreda o Luces de Bohèmia de Ramon del Valle Inclán per examinar-se de la selectivitat.
Així mateix ho ha acordat el Departament d'Educació, segons un escrit que ha enviat als diferents centres. Educació ho argumenta dient que així les proves d'accés a la universitat s'adapten al nou currículum. Així doncs, no hi haurà lectures obligatòries a les matèries comunes de llengua catalana i castellà, però sí que n'hi hauran a les modalitats optatives de literatura i en aquest cas seran els mateixos centres els qui decideixin els llibres que s'hauran de llegir en funció del seu projecte educatiu.
Tot això passa en un dimecres on els Mossos d'Esquadra han detingut a un home relacionat amb la mort de la seva exparella. És la noia que va aparèixer morta al voral d'una carretera al terme municipal d'Esparreguera.
Tenia 29 anys i també diverses ganivetades al cos i la van localitzar diumenge al vespre. Els Mossos d'Esquadra, que investiguen el cas, han detingut el qui creuen que va ser l'autor d'aquests fets.
I avui en els esports, d'aquí una setmana Joan Laporta prendrà una decisió definitiva sobre la continuïtat de Xavi a la banqueta del Barça.
Un cop acabi la Lliga, aquest diumenge reunirà tota la cúpula esportiva amb el tècnic català. Serà dilluns o dimarts de la setmana que ve i en transcurs de la reunió es prendrà la decisió definitiva de si Xavi Hernández continua l'any que ve sent l'entrenador blaugrana.
I en bàsquet també el Barça vola a aquesta hora cap a Tenerife amb l'objectiu de classificar-se demà per a les semifinals de la CB.
Juguen demà el segon partit de la sèrie contra el Tenerife i amb una victòria en tindrien prou per passar la ronda final dels play-off, on es trobarien amb el Real Madrid. Aquest dimarts ha quedat eliminat el Baxi Manresa. Corren, corren pels carrers, corren, paraules que no...
I l'aparador cultural d'avui és per als gossos, que són un dels caps de cartell del 49è Festival Internacional de Música de Cambrils, que cada estiu omple de música aquest municipi del Baix Camp. Avui s'ha presentat el cartell definitiu d'aquesta propera edició, on també hi figuren estrelles com Rodrigo Cuevas, Andrea Motuis o els Mambo Jambo. El festival es farà de l'1 al 10 d'agost en diferents espais, com dèiem, de Cambrils. Això és a grans trets el més destacat fins ara d'avui dimecres. D'aquí uns minuts ho ampliem tot plegat, però abans sapiguem, com sempre, quin temps ens espera per a les properes hores. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Tot i començar la jornada amb alguns ruixats, al llarg del matí s'han anat obrint moltes clarianes, però altra vegada a partir de migdia a les comarques del Pirineu, comarques del Prepirineu, de Girona i també del nord de Barcelona, els núvols tornen a créixer amb força i aquesta tarda descarregaran ruixats i tempestes en tot aquest sector, el terç nord i també les comarques de l'est de Catalunya. Compte perquè alguna d'aquestes precipitacions localment pot tenir intensitat entre moderada i forta i acompanyada també de pedra i de calamarsa. Les temperatures es mantenen a ratlla, com les del els últims dies, màximes de 22 a 26 graus. Per tant, un ambient agradable al centre del dia, per no dir un punt càlid, especialment a les comarques del sud, on pujarà un pèl més la temperatura. Demà dijous, una jornada idèntica a la d'avui, tant al matí com a la tarda. Matí variable, amb clarianes, amb alguns núvols més importants a partir de migdia i, novament, a la tarda, ruixats i tempestes a les comarques del nord i del nord-est. Aquesta situació ens acompanyaria fins ben bé divendres i de cara al cap de setmana s'imposarà el sol a pràcticament tot Catalunya i les temperatures pujarien de forma una miqueta més clara.
Gràcies, Jordi. Ara passen gairebé 7 minuts de les 2 del migdia. Amb Jordi Carretero, el control tècnic, i Sílvia Muñoz a la producció. Comencem.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
El Consell de Ministres del Govern espanyol reconeixerà la setmana que ve, dimarts, dia 28, l'estat de Palestina. De manera solemne ho ha anunciat aquest matí davant del Congrés dels Diputats el president espanyol Pedro Sánchez. Amb aquest gest, Espanya es posa al costat d'Irlanda i de Noruega, que també reconeixeran l'estat palestí just en una setmana on hi ha hagut una escalada en el conflicte que des del mes d'octubre tenen obert amb Israel.
El govern de Pedro Sánchez compleix així un compromís que va adquirir quan va signar l'acord de govern amb Sumar i també compleix l'anunci que va fer ell mateix ara fa unes setmanes quan va dir que la intenció era reconèixer Palestina com a estat i fer-ho abans del mes de juliol. El líder socialista assegura que no és un gest que vagi en contra de ningú, sinó que és una via per l'entesa en el conflicte que mantenen Palestina i Israel.
Vamos a reconocer al Estado de Palestina por muchas razones, que podrían resumirse, señorías, en tres palabras. Por paz, por justicia y por coherencia. Paz porque solo hay una solución a este conflicto, que es la existencia de dos estados, uno israelí y otro palestino, que convivan, con garantías mutuas de seguridad, como hacen otras naciones de culturas y religiones distintas en otros muchos lugares del mundo.
Amb aquest argument, Pedro Sánchez demana que la resta de països segueixin el mateix camí, de manera que els dos estats puguin posar-se a negociar la resolució del conflicte en igualtat de condicions i amb la mateixa legitimitat.
El reconeixement d'Espanya es fa, com dèiem abans, en coordinació amb altres països europeus, com Irlanda o Noruega, que han mostrat sintonia amb Sánchez pel que fa a l'ofensiva d'Israel a Gaza.
De fet, el primer ministre noruec ha anunciat també avui que reconeixeran Palestina el dimarts 28, igual que Espanya, i per això, davant d'aquest gest dels països europeus, el govern d'Israel envia un toc d'alerta i crida consultes als ambaixadors.
En tot cas, Espanya s'afegeix a la llista dels 139 països que ja reconeixen l'estat palestí, però a la llista no hi ha tres dels membres permanents del Consell de Seguretat, com són els Estats Units, el Regne Unit i França, per tant, tres països importants, mentre que Rússia i la Xina sí que reconeixen l'estat de Palestina. Però és que davant d'aquest anunci de Sánchez, els seus socis de govern afegeixen pressió i demanen al president que vagi més enllà. És el portaveu de Sumar al Congrés, Íñigo Errejón.
Si ha tenido sentido retirar a la embajadora española de Argentina por los insultos de Milei, ¿cómo no va a tener sentido retirar a nuestra embajadora de Tel Aviv por 35.000 asesinados, 15.000 de ellos niños?
Pedro Sánchez, que compareixia avui davant del Congrés per doble motiu, a banda d'anunciar aquest reconeixement de Palestina, que us explicàvem ara, també ha comparegut per donar explicacions sobre els negocis de la seva dona, Begoña Gómez, investigada, recordem, per presumpte tràfic d'influències.
Ha defensat la professionalitat de la seva parella i diu que tots els atacs que ha rebut és perquè alguns sectors molesten les polítiques que està impulsant el seu govern. Pedro Sánchez ha recordat que l'Audiència Nacional ja ha dit dues vegades que no té prou indicis per citar a investigar Begoña Gómez, però ha avançat que compareixeran al Senat si els hi demanen.
Si me piden llamar mi comparecencia y la de mi esposa al Senado, señor Feijóo, señora Abascal, encantados de comparecer. En todo caso, lo que sí que espero es que alguna vez alguien pida perdón a las personas inocentes por todo el daño causado de forma injusta y estéril.
I de la seva banda, el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat Pedro Sánchez de sobreactuar.
Cartas de recomendación de su entorno personal para su gobierno. Habla de la ultraderecha. Con todo lo que sabemos y con todo lo que sabe que queda por salir, no vaya de víctima, porque no lo es. Vaya de presidente. De las explicaciones claras que le exige su cargo, quiera o no, le guste o no, es una salida más digna. Tampoco debería convertir en víctima a nadie de su entorno.
Estel Migdia, l'informatiu de proximitat.
Deixem Madrid, tornem a Catalunya. La dirigent d'Esquerra Republicana, Marta Molina, ha sortit en llibertat després de declarar per videoconferència davant el jutge de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, en la causa del tsunami democràtic. Ella era, ha estat l'única dels sis citats a declarar previstos per avui que s'ha presentat davant del jutge. Judit Caselles, bona tarda.
Hola, bona tarda. Molina ha estat deixada en llibertat i sense mesures cautelars després que hagi declarat durant prop de 5 minuts davant del jutge García Castellón. Hi havia el risc que fos detinguda quan falta una setmana perquè s'aprovi la llei d'amnistia al Congrés, però finalment això no ha estat així. La seva advocada, Marina Roig, explica que la declaració ha anat bé i que l'acusada només ha contestat les seves preguntes.
Senzillament només hem contextualitzat doncs, el marc pacífic en què es van produir les protestes cridades per Tsunami Democràtic. La Marta ha contestat que tots els missatges que va enviar Tsunami Democràtic, que ella va veure a través dels mitjans de Tsunami Democràtic, havien estat crides a la no violència i la desobediència civil i a la mobilització pacífica de la ciutadania, i per tant ha defensat que no va ser un moviment violent i molt menys terrorista.
Dels sis citats a declarar, només s'ha presentat davant del jutge Marta Molina. Els altres cinc, que són l'exconseller Xavier Vendrell, l'enginyer Jaume Cabaní, l'activista Jesús Rodríguez, Oleguer Serra d'Òmnium i l'empresari Josep Capmajor, fa temps que va marxar a Catalunya precisament pel risc que corrien de ser detinguts per estar acusats de terrorisme.
El cas de Tsunami Democràtic també esquitxa però la secretària general d'Esquerra, Marta Rovira, i també l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, que seran citats a declarar pròximament.
Marta Rovira havia de declarar avui, però va demanar ajornar-ho perquè el seu advocat tenia avui un altre judici i el magistrat ho va acceptar, així com també va acceptar ajornar el judici a Oriol Soler pel mateix motiu i a Josep Lluís Alai per prescripció mèdica. Per altra banda, la declaració de l'expresident Carles Puigdemont i també la de Rubén Wagensberg, d'Esquerra, estan previstes per mitjans de juny, en aquest cas al Suprem, perquè són aforats.
Avui fins a la Ciutat de la Justícia s'hi han desplaçat dirigents de tots els partits sobiranistes i també els presidents de les entitats Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional Catalana. Tots ells denuncien que hi ha una persecució encara a l'independentisme i que les manifestacions convocades per Tsunami no eren en cap cas actes terroristes.
Sí, els càrrecs d'Esquerra, Junts, la CUP i els Comuns han anat fins a la Ciutat de la Justícia per donar suport a Marta Molina i la resta d'investigats pel cas. El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, la de Junts, Laura Borràs i Jaume Asens, els Comuns, han dit que és injust que s'acusi els investigats de terrorisme i no entenen que García Castellón els hagi citat a declarar quan només falta una setmana perquè l'amnistia s'aprovi al Congrés.
Que hi hagin alguns elements de la justícia que no es puguin contenir a l'hora d'intentar imposar aquesta repressió injusta és una demostració més de que no estem davant d'un exercici de justícia.
Volen condemnar el conjunt del moviment independentista, considerant-lo terrorista, i saben perfectament que això és una absoluta barbaritat.
A les portes de l'aprovació de la llei d'amnistia és una provocació més de la cúpula judicial espanyola que no accepta el veredicte de les urnes.
També hi eren els presidents de les entitats Òmnium Cultural i l'Assemblea en una concentració que una vegada més ha demostrat la unitat de l'independentisme davant les causes judicials vinculades amb el procés.
Gràcies, Judit. I pel que fa a les negociacions per a l'investidura, atenció perquè els comuns diuen ara que el Hard Rock ja no és cap línia vermella i que no serà un impediment per investir Salvador Illa, president de la Generalitat.
Sí, recordem que les eleccions catalanes del 12 de maig les va convocar Pere Aragonès perquè precisament no va aconseguir el suport dels comuns en els pressupostos perquè s'hi contemplava aquest macroprojecte al Camp de Tarragona i la formació morada no el volia. Ara, però, el candidat de Comuns Sumar a les eleccions europees, Jaume Asens, diu que el Hard Rock no serà un impediment.
No es pot anar a les negociacions amb línies vermelles. És una mala pràctica. Tu vas amb exigències, això sí, vas amb el teu programa, cadascú va amb el seu programa. Els programes tampoc es poden convertir en taules de Moisès inamovibles. Serem capaços de flexibilitzar les nostres posicions, però també el Partit Socialista. I moltes de les coses que ara està defensant, crec que si vol tenir una investidura, doncs, haurà també de flexibilitzar-les.
Asens també creu que cal un procés de reflexió i autocrítica pels mals resultats de Sumar en els darrers comicis.
Estel migdia.
Un quart de tres de la tarda, més qüestions. El rebut de l'aigua s'encarirà a Catalunya per poder-ne pagar la seva producció. És el pronòstic que ha fet avui Anna Garcia, presidenta de la Comissió d'Economia i Sostenibilitat i membre també de l'Observatori Intercol·legial de l'Aigua, durant una entrevista que ha mantingut amb Ràdio Estel.
Ha assenyalat que la sequera ha obligat a recórrer més a la dessalinització de l'aigua i regeneració de l'aigua residual, unes tècniques molt més cares que les convencionals. De fet, més de la meitat de l'aigua que es consumeix a l'àrea metropolitana de Barcelona s'obté d'aquestes dues maneres.
Pues l'aigua desalinitzadora té un cost de 0,8-0,7 euros metres cúbics. I això pot multiplicar per 2 o 3 el cost de producció en recursos convencionals, que està entre 0,4 i 0,3, no? Per tant, lo que anem és, anirem en el futur cap a un encariment de la producció de l'aigua, i això tindrà que traslladar a les tarifes per tal de garantir la viabilitat del servei d'aquest abastament d'aigua.
Amb tot, Garcia demana a les administracions una nova governança de la gestió de l'aigua.
I més coses, ho dèiem també en portada, els alumnes que s'examinin de la selectivitat a partir de l'any que ve, del 2025, ja no tindran lectures obligatòries ni en català ni en castellà en les matèries comunes. Així ho han acordat la Conselleria d'Educació i el Consell Interuniversitari, que ha fet arribar un document als centres on s'informa d'aquest canvi i on s'indiquen també les lectures per a les assignatures optatives de literatura catalana i literatura castellana, que sí que mantenen aquestes lectures obligatòries.
El canvi es fa per adaptar les proves d'accés a la universitat als nous currículums de batxillerat. Des del Departament d'Educació expliquen que amb el nou currículum competencial cada centre treballarà l'educació literària amb les lectures que considerin. Tot i això, la conselleria els ha fet arribar unes quantes propostes. D'aquesta manera, no hi haurà una llista de lectures obligatòries, però sí que serà necessari que els alumnes de batxillerat facin diverses lectures a proposta dels centres per consolidar competències i el coneixement de l'etapa. Educació deixa clar que la lectura de batxillerat seguirà sent obligatòria tant a les matèries comunes com a les optatives, tot i que no marcarà quins són els llibres que s'hauran de llegir, sí o sí.
Marxem cap a Sabadell, on la plaça de Sant Roc s'ha omplert de familiars i amics de Toni Espadas. Aquest migdia és el fotògraf i guia de viatges assassinat durant un viatge de feina a Etiòpia aquest dilluns.
Alguns familiars hi eren presencialment, però d'altres ho han seguit per videoconferència des de l'Àfrica, on s'han traslladat per tramitar la repatriació del cos. Fons de la família expliquen que les despulles del fotògraf podrien ser a Sabadell, aquest mateix cap de setmana, on es faria la cerimònia de comiat. El seu cunyat, Antonio Puceda, ha exercit de portaveu de la família per agrair el suport que han rebut.
Bona tarda. Una unitat que disposarà de 3 embarcacions per fer patrullatge per dins del port i tasques.
No podem escoltar Antonio Puceda. En tot cas, continuem amb més notícies. Avui hem llegit al País que un agent dels Mossos d'Esquadra va ser suspès d'un any de sou i feina per fer de coordinador amb el Servei de Seguretat de Vox quan el partit de Santiago Abascal tenia un acte a Girona. La gent enviava correus de la policia catalana signant ell mateix com a Vox sense haver de demanar la compatibilitat. La gent va ser sancionat per una falta molt greu.
La Divisió d'Assumptes Interns va analitzar el cas i va concloure que el mosso exercia una activitat incompatible amb la de ser funcionari, segons el mateix diari. L'afectat es defensa dient que es tractava d'un voluntariat que feien hores que no eren laborals i que no necessitava, per tant, cap permís. La seva funció com a afiliat a Vox consistia en comunicar els actes públics i els desplaçaments dels líders de Vox a Girona.
El cas podria recordar, per exemple, els agents dels Mossos d'Esquadra que en hores lliures van fer d'escorta voluntària a Carles Puigdemont, però en aquest cas Afers Interns del cos policial no hi va intervenir ni ha investigat encara mai una incompatibilitat amb aquests agents. Per això el mosso sancionat assegura ara que pateix una persecució ideològica. Uns Mossos d'Esquadra que a Barcelona han presentat avui la nova unitat marítima que tindran a la ciutat. Coincideix amb la celebració de la Copa Amèrica. La policia catalana ha desplegat 16 agents que s'encarregaran de la seguretat al port de la capital catalana. Més detalls, Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda. Una unitat que disposarà de 3 embarcacions per fer patrullatge per dins del port i tasques d'investigació a les aigües territorials. També s'ocuparan de la seguretat de les embarcacions durant la Copa Amèrica, ho ha explicat l'intendent Miquel Hueso, cap de la Comissaria General d'Intervenció.
Copa Amèrica, com comentava el director, tenim un pla director de seguretat que està establert, que té una sèrie de programes. Dintre d'aquests programes tenim un àmbit que és l'àmbit de policia marítima i, per tant, evidentment, no hem d'estar presents en aquest àmbit. Ja és la part de sota d'aigua, amb la subaquàtica, per tal de fer les requises o bé la comprovació de la seguretat sota l'aigua, i l'objectiu principal que tenim és que aquesta competició es pugui portar a terme dintre la màxima normalitat.
Aquesta és la quarta base de la unitat marítima dels Mossos, que es va crear fa 3 anys i ja compta amb bases a Palamós, Vilanova i la Geltrú i l'Ametlla de Mar. Davant les queixes d'alguns sindicats policials espanyols, des de la Generalitat reivindiquen les competències de la policia catalana en aigües portuàries i territorials, així com la coordinació entre cossos de seguretat.
Gràcies, Pau. I paral·lelament al mateix cos dels Mossos, ha detingut una persona relacionada amb la mort de la noia de 29 anys que va aparèixer apunyalada en una carretera d'Esparreguera aquest diumenge.
La noia era nascuda a Òdena, tot i que actualment no hi vivia. El consistori ha expressat el seu condol i ha convocat un minut de silenci per aquest dijous a les 7 de la tarda davant de l'Ajuntament. S'han decretat 2 dies de dol oficial, avui i demà, i les banderes onegen a mig pas.
D'altra banda, també els Mossos investiguen l'agressió a un home que dilluns al matí van deixar abandonat a les portes de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.
La víctima estava malferida amb múltiples talls als braços i a les cames. Els sanitaris el van atendre ràpidament i van haver d'aplicar-li punts de sutura. Des de l'hospital es va alertar els Mossos, que han obert una investigació per identificar l'agredit. Per trobar els possibles autors, la policia ja té al seu poder les imatges de les càmeres de seguretat de l'hospital.
I a banda dels esports, encara un últim apunt. Passem pels jutjats, on avui ha declarat a l'Audiència de Barcelona la dona que està acusada de matar la seva filla de 4 anys i després intentar suïcidar-se.
Cristina Ribas, que va confessar el crim davant dels investigadors, ha reiterat la seva confessió davant del jurat popular. L'acusada ha contestat només les preguntes de la seva advocada i durant l'interrogatori ha explicat que va donar pastilles a la nena per sedar-la a la nit. L'endemà la va asfixiar i ella es va prendre unes 90 pastilles per intentar suïcidar-se. Tot i això, ha negat que ho fes per fer mal al pare de la criatura, de qui s'acabava de separar. La dona ha explicat que temia que el pare allunyés la menor d'ella i de la seva família, especialment des que ella havia començat una nova relació amb una altra dona, i ha aclarit que va prendre la decisió de matar la nena 3 dies abans de cometre el crim. Aquest dimecres el judici ha quedat vist per sentència. La fiscalia demana per a Cristina Ribas una pena de presó permanent revisable.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Obrim els esports a aquesta hora, 2:22. El president del Barça, Joan Laporta, i Xavi Hernández es reuniran dilluns o dimarts de la setmana que ve, un cop acabi la Lliga de Primera Divisió, que acaba diumenge, per decidir la continuïtat de l'entrenador al capdavant del primer equip de futbol del Barça. Sandra Gómez, bona tarda.
Bona tarda. No serà una reunió entre ells dos sols, sinó que reunirà tota la comissió esportiva amb Xavi. Qui tindrà un paper molt important en aquesta trobada serà el director esportiu del club, Deco, que farà balanç de la temporada amb els pros i els contres. També disseccionarà la plantilla i farà la seva proposta d'altes i baixes de cara a la temporada vinent. D'aquesta reunió es prendrà una decisió que, sigui la que sigui, haurà de ser validada posteriorment per la Junta Directiva Blaugrana.
I pel que fa a la segona divisió espanyola, l'Espanyol ja coneix els horaris del play-off, que molt probablement haurà de jugar per pujar a primera divisió.
La primera eliminatòria començarà el cap de setmana del 8 i el 9 de juny, amb els partits d'anada on s'enfrontaran el 6è classificat davant el 3er i el 5er davant el 4er. El desenllaç de la primera eliminatòria es coneixerà entre setmana, dimecres 12 i dijous 13 de juny, tots dos a les 9 de la nit. Els dos equips vencedors de cada eliminatòria es veuran les cares a una final a doble partit. Aquest partit es disputarà el diumenge 16 de juny i la tornada tindrà lloc el diumenge 23 de juny, revetllat de Sant Joan.
A tot això, per ser el golejador Perico Braithwaite podria no jugar aquest play-off.
El cas és que el jugador pot ser convocat amb la selecció danesa per l'Eurocopa i el calendari dels play-offs de Sens se solapen amb la competició de seleccions. Per tant, Braithwaite hauria de prendre la decisió de si ajudar el seu actual club a aconseguir l'ascens a primera o intentar posar el seu granet de sorra perquè el seu país, Dinamarca, es converteixi en campió d'Europa.
Parlem de futbol femení perquè la jugadora del Barça, Jana Fernández, torna un any després a una convocatòria amb la selecció espanyola. La seleccionadora Marta Tomé ha donat a conèixer avui la llista de les 24 jugadores que s'emporta per als dos duels de classificació per a l'Eurocopa de l'any que ve.
A banda de Jana Fernández, les altres novetats són Imma Gabarro i destaca l'absència d'Esther González. Com és habitual, el Barça és qui aporta més jugadores en la llista de seleccionades. Hi figuren les habituals Alexia Putella, Figueres, Aitana Bonmatí, Cata Coll, Salma Parayuelo i Mariona Caldentey. Aquesta és la penúltima llista de Montse Tomé abans de donar la dels Jocs Olímpics de París, on la seleccionadora només podrà comptar amb 18 futbolistes. L'última llista arribarà abans de la cita olímpica per la finestra de juliol, on Espanya s'haurà d'enfrontar a República Txeca i a Bèlgica.
I ja que parlem de futbol femení, ho hem sabut aquest migdia, Barcelona tindrà una pantalla gegant a plaça de Catalunya per veure la final de la Champions, que es disputarà el dia 25 de maig a Bilbao, a l'estadi de Sant Mamés, i que juguen el Barça i l'Olímpic de Lyon.
L'Ajuntament de la ciutat, a través de l'Institut Barcelona Esports, ofereix a tots els seguidors l'oportunitat de veure aquesta final. A la plaça s'instal·larà una pantalla gegant de 7 metres d'amplada per 4 d'alçada amb la retransmissió del partit en directe.
I un últim encara, dos apunts més encara de futbol. Avui, parlant de finals europees, es juga la final de l'Europa League masculina entre l'Atalanta i el Bayer Leverkusen.
Primera final europea de futbol masculí que començarà a les 9 de la nit a l'Estadi Aviva de Dublín. El Bayer Leverkusen, entrenat per l'espanyol Xavi Alonso, arriba en una ratxa inèdita al futbol. Ha estat 49 partits sense perdre i és el clar favorit per alçar el títol europeu aquesta nit. Davant hi tindrà l'Atalanta, l'equip italià que va eliminar l'Olímpic de Marsella a semifinals amb un contundent 3-0. Qui surti campió aquesta nit s'assegurarà disputar la Supercopa d'Europa contra el guanyador de la final de la Champions, que juga dissabte que ve dia 1 de juny entre Real Madrid i Borussia Dortmund.
I encara avui hem sabut aquest matí que el català Pep Guardiola ha rebut el premi de millor entrenador de la Premier League anglesa després de portar el Manchester City a guanyar el seu quart títol de Lliga de forma consecutiva, una fita que fins ara no ha assolit mai cap club a Anglaterra.
Guardiola s'ha imposat als altres quatre finalistes, Mikel Arteta, entrenador de l'Arsenal, Unai Emery de l'Aston Villa i Jürgen Klopp del Liverpool. És la cinquena vegada que Guardiola és distingit amb el premi al millor entrenador de l'any al campionat anglès. Només el supera Alex Ferguson, entrenador del Manchester United durant 27 temporades, que se'l van portar fins a 11 vegades.
I pel que fa al bàsquet, el Barça arriba aquesta tarda a Tenerife, on demà buscarà la classificació per a les semifinals del títol de Lliga ACB, i ho fan sense James Nagy, que s'ha quedat a Barcelona lesionat.
Els blaugranes han sortit aquest matí de Barcelona i d'aquí pocs minuts aterraran a Canàries. Demà al vespre juguen el segon partit de la sèrie de quarts de final davant un Tenerife que vol donar la sorpresa davant el vigent campió. En el primer partit jugat el diumenge, l'equip blaugrana va guanyar el Palau 96-86 i, per tant, una victòria demà classificaria el Barça directament per les semifinals, tenint en compte que aquesta sèrie de quarts de final es resol el millor de 3 partits. Abans del partit del Barça, avui a 9:15, juguen el València Bàsquet, tocant Murcià amb avantatge pels murcians.
I justament aquest dimarts, en aquests play-off, el Baxi Manresa ha caigut davant l'Unicaja i s'ha quedat sense opcions de lluitar pel títol de la CB.
En el segon partit de la sèrie de quarts de final, l'equip del Bages perdia 63-86. Els bagencs dominaven lleugerament en el primer quart, però a partir del segon els malaguenys eren clarament superiors. En la segona part es mantenia aquesta tendència i l'Unicaja arribava a guanyar de 27 punts. Els manresans no tenien encert de cara a cistella i això els condemnava. Només encertaven 6 punts de 35 en triples. Ho valorava Pier Oriola, jugador del Baxi.
La segona part ens ha sigut una miqueta com al final del segon quart, sense ritme, sense córrer, sense energia. Bueno, ho hem lluitat, però bueno, donar-li valor també a la temporada que han fet, guanyant a camps difícils com a Withing, com a Palau, lluitant cada partit. Bueno, hem d'estar orgullosos.
Tot i la derrota en els play-offs de Lliga, el Baxi Manresa tanca una temporada notable i un exemple d'això és que al final del partit els aficionats demanaven a crits que continués l'entrenador Pedro Martínez la temporada que ve.
Estel migdia.
I obrim informació cultural avui a Cambrils, on ja s'ha presentat aquest matí la programació del 49è Festival Internacional de Música d'aquest municipi del Baix Camp.
Recuerdes cuando me dabes carambelos de tus labios. Yo como criatura comía los sin reparo. Yo venía de la sierra.
Rodrigo Cuevas, aquí escoltem de fons, però també Andrea Motis i els Gossos, que tornen als escenaris per fer 6 units concerts. Un d'ells aquí a Cambrils són els caps de cartell.
El festival se celebra entre l'1 i el 10 d'agost en diferents espais emblemàtics de Cambrils, com el Parc del Pòsit, el Port o la Torre del Llimó. A banda d'aquests tres artistes, també pujaran a l'escenari els Mambo Jambo, la Balkan Paradise Orquestra, la Prenda Roja i les Caramba. Les entrades per tots els concerts ja es poden comprar des d'avui mateix a la web del festival.
I avui acabarem escoltant el nou disc dels Glaus, que tornen als escenaris per celebrar els 30 anys de la seva fundació i que han publicat un nou treball. El grup de Begur, liderat per Jofre Verdagí, publica aquí i avui un treball amb 10 noves cançons que trenquen una dècada de silenci musical d'aquesta banda del rock en català. Amb això acabem edició per avui dimecres. Tornarem demà dijous a les 2 puntuals aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Us deixem a continuació i fins les 6 amb Malfabricació Pròpia de Mercè Raga i tot el seu equip. Gràcies per la confiança. Un dia més. Bona tarda.